La taula de l'Evangeli.
Bon dia i bona diada de Diumenge de Rams en la Passió del Senyor, que és el que litúrgicament celebrem avui a l'Església. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta emissió. Comentarem per a vostès les lectures de la missa. Si bé l'Evangeli serà el de la processó dels Rams i no el de la Passió, segons Sant Marc, que és el que correspondria. Reservem per a comentar la Passió del Senyor, segons Sant Joan, per aquest Divendres Sant. Ens acompanyen com a tertulians la Fàtima Ramos, membre de la institució teresiana i actualment col·labora en el Centre Passatge, un centre d'activitats socioculturals i un programa d'espiritualitat. Bon dia,
bon
Fàtima.
Dia,
bon Gràcies dia. Per ser aquí.
Molt agraïda jo perquè m'heu cridat a mi. Sí.
I mossèn Enric Termes és prevere, sotsdirector de la residència sacerdotal Sant Josep Oriol de Barcelona i vicari episcopal de la zona 1 de l'arquebisbat de Barcelona. Bon dia.
Bon dia i de bonsoir a tu, a la Fàtima i a tots els oients.
Gràcies per ser també aquí. Comencem.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
Aquesta jornada de Diumenge de Rams, en la Passió del Senyor, doncs comentarem primera lectura, que és del llibre del profeta Isaïes i del capítol 50.
El Senyor Déu m'ha donat una llengua de mestre perquè amb la paraula sàpiga sostenir els cansats. Un matí i un altre em desvetlla l'orella perquè escolti com un deixeble. El Senyor Déu m'ha parlat a cau d'orella i jo no m'he resistit ni m'he fet enrere. He parat l'esquena als qui m'assotaven i les galtes als qui m'arrencaven la barba. No he amagat la cara davant d'ofenses i escopinades. El Senyor Déu m'ajuda, per això no em dono per vençut, per això paro com una roca a la cara i sé que no quedaré avergonyit.
Primers versets del tercer càntic del servent de Yahvé, un personatge cridat a posar la seva vida al servei del redreçament d'Israel, esgotat, dividit i exiliat, i alhora reunir entorn de la llum de Déu els altres pobles. La tradició cristiana hi ha vist des de sempre l'anunci de l'estil del messianisme de Jesús. Bé, doncs, tertulians, teniu la paraula?
No, jo simplement diria que de vegades en la vida hi ha situacions que ens costa entendre-les i que algun text, unes paraules, ens ajuden a donar-hi una clau. Aquells primers cristians estaven com desconcertats davant del que acabaven de viure, sobretot de la mort i de la resurrecció de Jesús, i en aquests textos d'Isaïes hi van trobar-hi com un reflex, com una clau d'interpretació, és a dir, aquest és una clau, ens ajuda a entendre el que li ha passat a Jesús i quin sentit té. I penso que també ens poden ajudar nosaltres també, perquè parlen de quan estem cansats, de que hem d'escoltar una paraula que ens animi. Penso que és una qüestió que aquest text d'Isaïes que estem llegint no només avui, sinó tot al llarg d'aquesta Setmana Santa, doncs ens són una bonica acostar-nos a l'experiència de Jesús per acostar-nos també a la nostra.
Sí, i jo, Enrique, veig que sí, que els deixebles els hi va bé, no?, escoltar que està anunciat ja des de fa temps la vinguda d'aquest Messias. I jo sí que m'he fixat, quan parla el text d'Isaïes, en la qüestió que li va obert l'oïda. I jo dic, en la nostra vida quotidiana, quan com cristians estem escoltant, escoltem de debò? La meva gran pregunta en aquest món ara mateix, que és tan sorollós, dic, bueno, jo escolto a la veïna, jo escolto a la meva família, però escoltar vol dir no que sento les paraules que em diuen i apa, ja està, no. És sentir a fons, és escoltar a fons, perquè per mi és molt important i veig que en aquest text almenys a mi, és una crida que m'ha fet l'escolta. Igual que els deixebles escolten, van escoltar perquè es van, bueno, convèncer. Doncs jo faig el silenci necessari per l'escolta.
D'alguna manera també és la invitació que ens està fent el sínode que estem vivint des de fa, des del 2021, a l'escoltar per poder escoltar l'esperit. De fet, de vegades no escoltem, sentim.
Sí, sí.
Eh? Sí. O comencem escoltant i en un moment determinat sentim el que en diu, però el nostre cap ja està barrinant què farem després. I, bueno... escoltar la paraula, i més encara la paraula de Jesús, encara que sigui a través d'aquest text d'Isaïes, ens és una invitació també a parar-hi atenció. Perquè de vegades creiem que un text ens és ja prou conegut, però sempre és una sorpresa. Sé que no quedaré avergonyit, és el com acaba el fragment. Vull dir que...
Sí, i a més jo veig que... És un convit a la conversió, no? I és també un anunci de que aquest Messias serà humillat. I nosaltres també, jo penso en la meva vida quotidiana, com visc la humilitat. La humilitat per posar-me al servei, perquè aquest Messias, el que estava anunciat és que, bueno, vindria a la salvació del poble d'Israel, en aquest cas, no? Jo, bueno, des de mi o des d'una comunitat, estic disposada jo a ser humil. Tinc la capacitat de que, bueno, que a vegades tinc un veí que ni els bons dies em diu. Jo sóc tan humil com per dir-li amablement bon dia tinguis avui. Doncs jo crec que la paraula de Déu, ja des d'aquest text, de l'Antic Testament com qualsevol altre, si sabem llegir-ho, és molt, molt, molt adient per la praxis diària, no? Jo crec que aquest text ens està convidant a parar atenció, l'escolta, i després molt fer un camí d'humilitat en la vida.
Hi ha una frase que també crida l'atenció, que diu que el Senyor Déu m'ha parlat a cau d'orella. Cau d'orella és... et parla personalment, està parlant amb el Messias esperat, parla amb Jesús, però també ens parla cadascú de nosaltres. I de vegades, en la nostra pregària, no sabem massa què hem de dir. Per això Sant Pau diu, l'Esperit et fa pregar en nosaltres i ens diu fer pare. Hi ha la possibilitat sempre d'alguna paraula de la Bíblia que la podem compartir en pregària. De fet, ja després de que li han dit que m'arrencaven la barba, no he amagat la cara davant de les ofenses i escopinades, o sigui, surt un element de certesa o d'esperança, el Senyor Déu m'ajudarà. I doncs, en quantes ocasions podem convertir el Senyor Déu, ajuda'm.
Sí.
Puc suspensius a omplir segons les necessitats.
Sí, des de la pregària, no? Sí, a mi això està unit amb el que estaven dient també de per escoltar cal fer silenci, no? I per una altra banda, en aquesta pregària jo el que puc és demanar molt a Déu de que aquesta missió, que també estic convidada jo, ell la va fer, i a més s'anuncia ja aquí en el text d'Isaïes, que la farà, la realitzarà sense brillantor, sense cap soroll, no tindrà èxit extern. I jo dic, si vivim en un món molt, molt, molt de lluita, doncs ens convida també, i des d'aquesta pregària, no?, de dir, bueno, jo he de parar-me, aturar-me una mica i veure que la meva tasca no serà de brillantor.
Seguim endavant.
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
Escoltem ara la segona lectura, que és de la carta de Sant Pau als cristians de Filips i del capítol segon.
Mm.
Jesucrist, que era de condició divina, no es volgué guardar gelosament la seva igualtat amb Déu, sinó que es va fer no res, fins a prendre la condició d'esclau. Havent-se fet semblant als homes i començant de captenir-se com un home qualsevol, s'abaixà i es feu obedient fins a acceptar la mort i una mort de creu. Per això Déu l'ha exalçat i li ha concedit aquell nom que està per damunt de tot altre nom, perquè tothom, al cel, a la terra i sota la terra, doblegui el genoll al nom de Jesús i tots els llavis reconeguin que Jesucrist és Senyor, a glòria de Déu Pare.
Pau posa com a exemple suprem de l'estil de vida que vol per als filipencs aquest text, que prové segurament d'un himne litúrgic a Crist Senyor i que recull el sentit de la seva vida, mort i resurrecció. Aquest himne ja es cantava segurament en les primeres comunitats cristianes. Fantàstic, eh, aquest himne?
Sí.
Una meravella.
És una meravella.
Sí.
Sí, sí, sí.
Digueu, digueu.
No, de la mateixa manera que abans he dit que hi ha textos que il·luminaven, crida molt l'atenció la profunditat que amb la que, si les hipòtesis són certes, que és un text, ja viu en la litúrgia, de la profunditat en la que havien arribat cap als anys 50, eh? Vull dir, 20 anys després de la mort de Jesucrist, Déu-n'hi-do el que havien aprofundit en el significat de la seva mort.
Sí, sí.
I, de fet, és un text més que per explicar, per meditar, per fer-nos el nostre, eh?
Sí.
Perquè té com un doble moviment, un de davallada, i quan arribes al fons, però has d'arribar al fons, només a través d'arribar al fons, que és la mort, pot Déu actuar i allargar-te el braç i tirar-te cap amunt. Eh? Mm-hmm. I això penso que moltes vegades també és la nostra experiència o que hem viscut o de gent que tenim al nostre voltant, gent que la vida l'ha portat a una davallada perquè tots són problemes, perquè són dificultats, perquè són opcions equivocades en la vida, que les has fet amb bona intenció però que de vegades queden curtes i que de vegades has d'arribar a un fons vital, experiencial, espiritual, de tota mena, i només en la mesura que s'ha arribat allà al fons del tot, pots tirar cap en amunt.
Sí, me n'alegro de que diguis això, Enric, perquè personalment la veritat és que aquest test sí que és clau, no?, a nivell teològic i tot el que vulguis, però a nivell d'experiència, per mi, ha sigut clau en moments molt, molt difícils dins de la meva pregària personal, no?, perquè, bueno, és veure i contemplar que, bueno, que Jesús, bueno, és un text que ens proporciona totes les claus per una interpretació fonamental de la seva passió, no? I bueno, és conseqüència de, al llarg de tota la seva vida. Jo, molts moments en aquestes experiències que he tingut difícils i tal, i m'ha agafat aquest text per la pregària, he fet... és com un convit a fer memòria de la meva vida. I és veritat que molts moments he arribat a dir, bueno, clar, però si és que el que m'està passant és la conseqüència del que jo he anat fent. I aquí se'ns està dient, no?, de que Jesús porta una vida que és que, a veure, tenia tots els números per arribar a que li passés el que li va passar, no?
I d'alguna manera també aquí s'apunta, penso, un altre tema. Vull dir que és, per què ha arribat al fons? Perquè s'ha encarnat, perquè s'ha fet un ésser humà com nosaltres i la mort forma part de la seva vida, com forma part de la nostra, però també, per una altra banda, hi ha el tema del servei, la condició d'esclau, el servei, i penso que és una clau també per rellegir no només en aquest moment d'aquest diumenge de Rams, sinó també al llarg d'aquesta Setmana Santa que estem entrant. El servei com a... no he vingut a ser servidor, a ser servit, sinó a servir, i que el dijous sant recordarem en el rendiment de peus com un signe molt més d'aquest estil de Jesús, que d'alguna manera... el text d'avui d'aquesta carta als Filipencs ens convida, a la nostra mesura, a fer nostra la nostra pròpia existència.
Sí, i bueno, aquesta, aquest servei de Jesús jo crec que neix molt d'aquesta condició que ell agafa d'humilitat, no? De fer-se com nosaltres. És la condició humana, no? S'ha fet com nosaltres. I m'agrada molt recordar que quan jo hi era a la Índia, perquè vaig estar a la Índia, allà els conceptes no s'expliquen com a Occident, no? Fan narracions. I una vegada vaig sentir una narració, no és que em descobreix a mi com que ja tot el que volia dir, la humilitat, però sí que va haver-hi dins de mi com un clic. I la narració era molt senzilla, era que, bueno, normalment allà s'utilitza molt l'incens, no? Doncs, i la persona explicava, la humilitat és com l'incens, tu has d'agafar un llumil, encens, i comença a desfer-se i a repartir-se l'olor. I això em va a mi frapar moltíssim. L'incens és conseqüència, o sigui, l'incens, la humilitat és com l'incens, que es va desfent, i repartint l'olor per als altres. Doncs, mira, això va fer Jesús, no? Es va baixar de tal manera, es va fer com nosaltres, per repartir aquesta bona olor que ens deixa, que no és res més que l'amor.
La lectura diu exactament, Jesucrist, que era de condició divina, no es volgué guardar gelosament la seva igualtat amb Déu, sinó que es va fer no res fins a prendre la condició d'esclau. Són paraules majors, no,
sí,
Enric?
Sí, sí. L'experiència dels exercicis espirituals de Sant Ignasi és, diu, la Trinitat mira la humanitat, veu que no acaben d'entendre masses coses, no sé si encara hem entès masses coses, però bueno, i decideixen, fem redempció, però no des de fora, sinó posant-nos a dintre. I d'alguna manera, per això de vegades en la nostra pregària, en la nostra vida cristiana, ens sentim molt a prop de Jesucrist, perquè és un ésser humà com nosaltres, i tot i que el creiem com a Déu, però és home com nosaltres.
Seguim endavant.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
Escoltem ara, com hem dit en l'inici del programa, la lectura de l'Evangeli que llegim a la benedicció dels Rams. És de Sant Marc i del capítol 11.
Quan s'acostaven a Jerusalem, vora Betfagé i Betània, cap a la muntanya de les Oliveres, Jesús envià dos dels seus deixebles amb aquest encàrrec. Aneu al poble d'aquí al davant, i així que hi entrareu trobareu un pollí fermat, que ningú no ha muntat encara. Deslligueu-lo i porteu-lo. Si algú us preguntava per què ho feu, digueu-li que el Senyor l'ha de menester i de seguida el tornarà aquí. Ells se n'anaren i trobaren un pollí fermat fora al portal d'una casa i el deslligaren. Alguns dels que eren allà els deien, què feu que deslligueu el pollí? Ells respongueren tal com els hi havia dit Jesús i els deixaren fer. Porten a Jesús el pollí, el guarneixen amb els seus mantells i ell hi puja. Molts estenien els mantells pel camí i d'altres ramatge que collien dels camps, i els qui el precedien o el seguien cridaven, «Hosanna! Beneït el qui ve el nom del Senyor! Beneït el regne del nostre pare David, que està a punt d'arribar! Hosanna a dalt del cel!»
Evangeli de la commemoració de l'entrada de Jesús a Jerusalem, muntat en un pollí, enmig de les aclamacions dels deixebles. Avui també la comunitat cristiana acompanya Crist aclamant-lo amb cants i brandant els rams beneïts. A vegades no trobeu, tertulians, que s'ha contemplat aquesta entrada de Jesús a Jerusalem amb els brandant els rams, tirant-li flors, dient-li de tot, coses maques, lluances, amb una mica de folclor, en el sentit
pejoratiu de la paraula, diguem-ho així. Com ho veieu vosaltres?
Bueno,
perquè
jo...
molta gent... Sí. Disculpeu. Perdó. Molta gent que va a la processó després ja no entra ni a la celebrar l'Eucaristia. Sí. Posem una mica de context, si voleu. Se m'acaba d'ocórrer, això,
Sí. Bueno, jo el que veig que... A veure, el poble d'Israel, i en concret la gent de Jerusalem, que estava més al costat de tots els romans que manaven, que estaven allà, els que governaven, no? Doncs estan tips d'ells. La pressió que sofreixen és forta, llavors ells esperen un messies gloriós, però de la manera que els deslliuri de l'esclavatge dels romans, no? Clar, si tu esperes això, doncs fas molta festa, perquè penses i dius, Jesús és el Messies nou, no? Llavors, és molt fàcil, perquè també és condició humana, Sí. Jo m'adono que a vegades he estat en situacions massives i si no estàs molt al tanto, et deixes arrossegar per el que la massa està fent en aquell moment. Llavors penso que és una cosa, diguem-ne, normal. Però ja Jesús, almenys, no sé si em deixo continuar, Jesús fa l'entrada d'una manera diferent. Demana un pollí. Què feien les persones líders, polítics, tal, quan entraven en alguna ciutat en aquella època? Un carruatge, que es vegi, en fi, molta parafernàlia. Doncs ell, la contrària.
Jo, reprenent la teva pregunta, he anat canviant. Jo, quan era jove, quan era un xicot de parròquia...
Més jove.
Bueno, sí, però... Va. No, quan no era ni cap allà, que estava en una parròquia, en la meva parròquia i tal... Era molt crític, vull dir, perquè valorava, doncs, això, celebrar aquest dia, doncs, no en la celebració multitudinària, sinó en la cosa petita. Pot ser a la llarga també anar descobrint que tot és una oportunitat, i que també cadascú té el seu procés. Al voltant de Jesús hi ha molta gent, però hi ha uns molt propers d'ells, ja Pere, Jaume i Joan, els 12, els 72, les dones, gent que el segueix i gent que només l'escolta una estona. Jo penso que avui la gran responsabilitat en les celebracions d'avui, en el moment de la benedicció dels Rams, és la de qui ha preparat aquella celebració i que la presideix. Com connectar amb aquelles persones i donar-los una paraula d'esperança, d'il·lusió, de sentit, no de recriminació, com de vegades passa. Perquè el sembrador va sortir a sembrar i fa la seva feina, i Déu va sembrar la seva paraula i tothom, bueno, la terra teia, trobarà el seu fruit. I de vegades un fruit que no descobrirem mai nosaltres mateixos, sinó que treballarà en la profunditat dels altres. I com deia també la Fàtima, clar, quan llegia, preparant aquesta lectura, em venia aquelles paraules del Papa Francesc, que diu que estem vivint una tercera guerra mundial a fragments. Sí. Avui, a la terra de Jesús, no han sortit amb aclamacions ni amb palmes, perquè el context que viuen de violència i de guerra és molt, molt greu. I d'alguna manera... Jesús ens està dient que ell no ha vingut a fer la guerra i per això entra en un pollí, no en un cavall, com entraria...
Exacte.
Serien els carros de combat o els
míssils...
O el que sigui d'aquella època, sinó que ell entra d'una altra manera i d'alguna manera ens convida que les grans guerres, que de vegades es viuen a casa nostra... A casa nostra vol dir... el sostre on vivim,
Sí.
Perquè de vegades són més sagnants que moltes altres. Jesús opta per un camí de ser rei d'una altra manera, no amb violència, sí. No amb poder,
de pau.
Sinó amb
pau. Molta
pau,
no? De molta pau, molta compassió, i sobretot que s'identifica molt amb les víctimes. Això el poder de Roma no sol perdona, però tampoc el poder religiós de la seva època, no? És que Jesús, d'alguna manera, va ser un trencador de la llei, un trencador de moltes costums. fins i tot del concepte de família, jueu, i clar, això ja estava sentenciat. Ell va entrar, però ja tenia la sentència sobre ell. No ens interessa, perquè, clar, ens mou les estructures, ens passa igual quan estem a nivell professional i fem les coses d'una mateixa manera, i ve un altre nou i diu, ai, i com fem això? I tots alhora contestem, com sempre. Doncs, perquè no ens qüestionem, potser, el que està dient aquesta persona, en aquest cas, Jesús, per què no ho meditem, reflexionem? Potser que hem de fer canvis. I, per tant, no li van perdonar. És una entrada triomfal, però amb la daga ja posada.
Com podem mostrar nosaltres... Perdó, volies
no,
dir...
No, no, digues, digues.
Com podem demostrar nosaltres avui dia que estem plenament joiosos d'aquesta entrada de Jesús a Jerusalem muntat en un pollí i no en un cavall, com dèieu? Davant dels altres, dels que ens envolten, com seria aquesta joia? Què us ve al cap?
Jo el primer que em ve al cap és el somriure. I no un somriure forçat, perquè també podem fer un somriure forçat, sinó un somriure serè. Vull dir, els cristians i cristianes no som millors que els altres, tenim els mateixos problemes, i si ens creiem que som perfectes, doncs ens ho hem de fer mirar. Però d'alguna manera és el nostre tarannà.
Sí, a mi el que em ve és que clar, potser perquè jo tinc un avantatge, ja m'ho sé, no, tot, però és veritat, la pujada de Jesús a Jerusalem és la culminació de la imatge que dona de Déu, que és Déu és amor. Per tant, és l'acció des de l'amor.
Molt bé, doncs... Fins aquí, doncs, aquesta litúrgia del Diumenge de Rams en la Passió del Senyor. Moltíssimes gràcies, Fàtima Ramos.
A tu, moltes gràcies.
Moltes gràcies, mossèn Enric Termes.
Sí.
I ara anava a convidar els oients, doncs, que vinguin a la sintonia de Ràdio Estel aquest dijous sant a escoltar el programa. Si vosaltres voleu venir també, sou convidats a comentar la litúrgia d'aquest dia tan important, sí?
Si podem ajudar.
Sí, sí,
perfecte.
Jo també.
Doncs el que acabo d'apuntar, ens retrobem amb vostès, amics oients, en la sintonia de Ràdio Estel aquest dijous sant en una edició extraordinària del programa amb motiu del Dijous Sant en la Passió del Senyor i inici del Tríduum Pasqual. Gràcies per haver-nos escoltat, sí. I fins dijous. Adéu-siau.
Adéu-siau, fins dijous.